al matí.
Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant.
Amb Raquel García.
Diria, amb Pere Urpí.
Hi ha restaurants que captiven, que enamoren, que fan i creen memòria en cadascun dels seus plats, professionals de la gastronomia que s'esforcen per alçar la nostra ciutat en el pòdium de la restauració amb una oferta variada de qualitat i precisió. I afortunadament nosaltres comptem amb tot un expert en la matèria per descobrir-nos la història, la singularitat i la carta de tots aquests petits negocis. Pere Urpí, bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel, bon dia, Rocío.
Avui ens proposes descobrir, obrir les portes d'un restaurant que, atenció, es va fundar el 1932.
En efecte, Sabadell és conegut com l'Euterpe, ara actualment la cuina de l'Euterpe. És un restaurant que en aquest moment tenim aquí, ens acompanya el propietari, xef, hereu de la nissaga, Joan Manel Flaquer.
Bon dia, Joan Manel.
Bon dia.
A veure, explica'm i després li preguntarem al protagonista.
Doncs jo l'he titulat, com cada setmana, que busquem una frase que pugui caracteritzar els restaurants que anem seguint. Jo n'he dit la memòria al plat, perquè en primer lloc reivindicar que utilitzen plats rodons i plats blancs, que això sembla una bestiesa, però és una declaració de principis. No hi ha pissarres, no hi ha, que és incomodíssim, no hi ha, que no pots sugar pa, que s'escapa per tot arreu tot, no hi ha plats quadrats, hi ha estovalles blanques, hi ha tovallors blancs, hi ha classicisme i alhora modernitat. Llavors el Joan Manel ha actualitzat el paladar dels clàssics i té un coneixement del producte i es reconeix el receptari, en algun cas sabadellenc, com els canelons de l'Euterpe, que en parlarà el Joan Manel, que em sembla que n'han fet a milers, perquè és una fórmula que...
O milions, no? Fins i tot.
Sí, no?
Déu-n'hi-do. És una recepta incrustada ja a la memòria del Nadal i d'altres celebracions de Sabadell, i llavors doncs tracta amb especial carinyo el producte noble, vull dir que el filet, l'entrecot, el lluç, rap, bacallà, arrossos, producte reconeixible, receptari català de debò. I jo crec que és una garantia quan vas a un restaurant i el xef als fogons, perquè avui en dia ens trobem que hi ha molts restaurants amb anomenada que hi vas i no trobes mai el xef, la qual cosa fa sospitar. Llavors, quan hi vas, és que només és qui és ell, perquè ell és l'home orquestra. I després, doncs, això que comentàvem, és la quarta generació, el Joan Manel, restauradors a la ciutat, fa un menú de 16,5 euros, que aparentment algú potser té el valor de qüestionar, i tot és qüestionable i tot és respectable, però 16,5 euros amb la relació de qualitat preu de producte que ofereix, amb taules vestides, amb un vi com Déu mana, jo crec que és imbatible, però no tothom potser s'ho pot permetre cada dia, però
cadascú, no?
cadascú sap la seva
economia, sí. Però que nosaltres us recomanem.
Exactament, nosaltres creiem que és una oferta, com dèiem, imbatible. I després una qüestió que aquest dia comentava el Joan Manel, que van tenir històricament un xef durant 38 anys. Ara el xef és el Joan Manel, però clar, no sempre, ell no té 200 anys. I van tenir un xef, que això és un mèrit i que diu molt d'una casa quan una persona pertany a l'equip durant tant i tant de temps. I potser que parli Joan Manel.
Vinga, que tenim moltes ganes, Joan Manel. A veure, explica'ns, mai vas dubtar en deixar la professió o sempre ho vas tenir clar que continuaries al capdavant d'aquest negoci familiar?
Bueno, jo bàsicament et diria que ja vaig néixer, em vaig criar pues, al local dels meus pares.
Entre fogons, Terpa, no?
Sí, entre fogons. I bueno, és una cosa que més o menys em va entrant i em va envenenant. Jo vaig primer estudiar biologia, però finalment ja et dic, em va vèncer pues, aquest microbi que t'entra i que et va cautivant, que vull dir que és una cosa, jo crec que aquest món és una cosa que o l'estimes o la refuses totalment. I jo quan vaig decidir pues, a seguir el negoci dels pares i de la família, pues, vaig intentar començar pues, una mica per comprendre-lo i dominar-lo totes les facetes, des de la sala i després a la cuina. I potser la cuina és més, per mi el més cautivador, no? Perquè és una cosa que tu crees i la satisfacció és
immediata quan suposo veus els plats aquests blancs que ens deia el Pere, que venen buits, no?
Persona, que han sucat el pa. Venen buits o surts i et diuen i diuen, oh, he menjat, ho he sopat molt bé. Això és una satisfacció personal pues, que t'omple.
I com abans feies el símil, com a bon biòleg d'aquest microbi que queda dins, com és el microbi de la cuina de l'Euterpa, o sigui, què és el que us defineix, quina és la filosofia, no? Des de quan suposo doncs, que es va fundar el 1932 fins ara, no? Que hem de dir que abans us trobàvem a la Rambla número 1 i que ara doncs, ens trobem passar al carrer del Sol 29.
Llavors vam passar al carrer Tres Creus i ara estem al carrer del Sol número 29.
Què és el que sempre us ha acompanyat, malgrat els canvis, no?
Bueno, interrompo un segon, els calamars de la Romana.
Sí. No, vull dir, fer d'alguna manera la filosofia que t'han ensenyat sempre. Vull dir, a vegades jo dic paraules que potser poden semblar una mica prepotents, però fer les coses amb honradès i perquè t'agraden. I amb bona matèria prima, jo crec que la suma d'aquesta equació, vull dir, tindries que ser bastant burrot perquè en principi no et sortís bé si ho fas amb carinyo, dedicació, hores de feina, perquè això és també important a la cuina. El Pere suposo que això ho corroborarà i això, que vull dir que són feines. Jo a vegades em pregunten, tu quin horari fas? Dic, jo no en tinc d'horari, no ho sé. No sé, perquè si avui, per exemple, em truquen i si m'omple el restaurant al vespre, jo ja no sortiré. Ja em quedaré per preparar les coses i tal. Si més o menys és un dia pues, més tranquil, pues sí, pues me n'aniré un rato i tornaré a les 8 del vespre, vull dir, depèn. I això és una cosa que per això et deia que és un ofici molt vocacional i que d'alguna manera o te n'enamores o no.
Totalment, per això nosaltres al matí ens encanta fer aquesta secció per retre aquest homenatge, no? Sí. A tants restauradors, a tanta gent que hi ha a la ciutat que té aquesta vocació, que no tenen aquests horaris, no? Que intenten oferir el millor cada dia, no? En el seu plat. Explica'ns la teva carta, alguns dels plats, no? Evidentment has de parlar d'aquests canelons i d'aquests calamars, però digue'ns alguns d'aquests plats pels oients, no? Que vulguin venir, descobrir o tornar a tastar.
Bueno, doncs, nosaltres et diria que el que hem fet tota la vida és una cuina tradicional i encara que sigui una paraula molt manida, realment una cuina de mercat, que mires de cada temporada o cada estació pues, intentar pues, canviar o tenir una carta per dir-ho estàndard i a partir d'aquí de paraula introduir noves coses, com ara poden ser el tema dels bolets i tal.
Sí, que ara això que està tan de moda, vosaltres ja ho porteu intrínsec des de fa molts anys.
Jo crec que a vegades és una paraula que es fa servir i a vegades després no es compleix, no? Pues, bueno, a casa pots menjar des d'una escalivada que l'intentem fer diferent amb foc de llenya, amb els canelons de tota la vida, que puguis menjar un bon pernil, això que deia el Pere, uns bons calamars a la romana, intentem sempre també tenir bastantes amanides, rotar-les, sobretot també amb el menú, a part de la que hi ha sempre estàndard a la carta, i després amb el que són, bueno, el que deia el Pere, uns arrossos, i que després tant de carn o peix, pues, el que tot, per dir-ho, el tradicional que puguis menjar, un bon bacallà, un bon rap, ara per exemple un bon torbó a la Donostiarra, un bon filet al foie o a la brasa, un bon entrecot, una cuixa de xai al forn, depèn de cada estació, de cada època, pues anar-ho variant, però bàsicament ja et dic, nosaltres el que ens agrada és tenir un bon producte, treballar-lo amb un revés i la carta més o menys de tota la vida. També et diria que admirant molt la cuina d'autor i entenent que vull dir, hi ha un verdader genis amb el que és la cuina de gent d'estrelles Michelin, però nosaltres sempre hem cregut que hi ha un espai per tot, que tampoc, encara que poguessis per dir-ho, permetre-t'ho, tampoc menjaries cada dia d'estrella Michelin. Unes bones llenties poden ser boníssimes, saps el que et vull dir?
Totalment, a la mateixa alçada. I escolta, digue'ns, qui hi ha darrere de la cuina de l'Euterpe? O sigui, quanta gent hi treballa?
Bueno, nosaltres,
com és l'equip?
Bueno, quan et vas fent, quan et vas, jo crec, complint anys, jo crec que una mica el somni que tens, sobretot des de l'Euterpe, que llavors vam passar al clàssic al carrer Tres Creus i ara que estem a la cuina de l'Euterpe, del xef o del restaurador, és mirar-te de fer petit i que això et sigui rentable. Per què? Perquè llavors tu pots moltes vegades desenvolupar més el que és el teu tipus de cuina. Actualment l'equip està format doncs, per 5 persones: jo, la meva senyora, dos nois d'escola que venen a partir del dijous, i un noi que ja havia treballat i que sempre és, que ell no es dedica a aquesta professió, però és com el reforç que tenim sempre que
necessiteu,
que
no?
Necessites, i ell cada setmana ve, i som 5 persones.
Explica'ns també alguna anècdota, alguna curiositat de tants anys, perquè suposo, no? Que igual que el Pere ara se'n recordava dels calamars, suposo que hi ha molts clients que venien als avis o als pares, sí, no? I que es manté una relació.
Sí, 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 això que dius, bueno, nosaltres tenim clients d'anys i anys i que han anat venint, primer l'Euterpe, després el clàssic, i ara venen a la cuina de l'Euterpe. Uh-huh. I inclús incidiríem això perquè nosaltres, jo a vegades, aquests dies que parlàvem amb el Pere i tal, que a vegades, jo sempre dic la cantera, que l'hem de cuidar, perquè quan es vagin acabant certs clients a certa edat, doncs que la gent jove vagi apreciant aquest tipus de cuina i s'hi vagi acostumant, i que això pugui fer tenir una continuïtat. I d'anècdotes, bueno, ara mateix així a Bote Pronto no se me n'ocorre estar, però en un restaurant mil, perquè veus moltes... Bueno, te n'explicaré una.
Mira, ja riu.
Sí. Jo no la sé i em fa gràcia.
No, aquesta més que li va passar amb el pare, però vull dir de per exemple, saps que molts anys enrere hi havia com una imatge, parlo de molts anys, eh? Uh-huh. Pues era una altra societat, era una això, pues que hi havia molts senyors que tenien la senyora i llavors tenien una querida, no? I bueno, i resulta que aquest senyor era un client i venia amb la senyora, però suposo que no era una persona molt intel·ligent, i un dia es va presentar amb
la seva amant, sí.
Amb la seva amant. Bueno, uh-huh. Suposo que algú li devia xerrar o dir-li a la seva senyora, i la seva senyora cap d'uns dies va venir a casa com si haguéssim al restaurant dels pares, a l'Euterpe, i
preguntant,
molt enfurismada,
no?
I per muntar d'espectacle. Clar, el meu pare què va fer, no? Vero, ir i callar, no?
Clar, això
vas
sempre, no?
Vas tenir el meu marit dimarts amb una... No,
no.
Son marit, no. L'últim dia que va venir amb tu, que vau dinar aquella taula, mm-hmm, d'allà. I bueno,
això passa, eh? Sí. Més d'una vegada.
Sí, passa. No? Si sabessis el que passa a l'Hotel Urbí els matins...
Al final heu de fer una mica de psicòlegs, no? I també de confidents,
bueno,
a vegades.
Sí, és una feina que t'ho comporta, no?
Home, sentim converses, de vegades, sobretot darrere la barra, que tens, mm-hmm, gent...
Vero, ir i callar, m'agrada, sí, sí, molt, sí, aquesta,
gent,
reflexió.
Gent a un metre que penses el que estan dient. Això sobretot abans dels mòbils, perquè ara pels mòbils sents unes converses al tren que dius, serà possible, no?, que s'estan barallant o s'estan dient o tancant negocis, uh-huh, o l'altre dia jo vaig haver d'anar amb el TGV a Madrid, i un senyor que estava fent un acomiadament de cents de persones, oia, què tal? I pensaves, mare de Déu Santíssima, quina poca discreció. I abans això passava molt, que et quedes parat tot el que sents, i el que diu el Joan Manel, nosaltres, uh-huh, no coneixem a ningú, no som de cap equip, no som de cap partit, bueno, sí que ho som, però de cara al client, el meu cosí, a l'hotel, se diu, jo si m'haig de posar el mallot al Madrid, em poso el mallot al Madrid, i aquí som de tots i de ningú.
Evidentment, per no oferir sensibilitats, evidentment.
No, perquè
clar,
això ho porta a la professió. Totalment. Nosaltres, el que hem dit tantes vegades, que és un sacerdoci, que estem, és una vocació d'hospitalitat, i t'has de uh-huh, col·locar al lloc dels altres, procurar que estiguin contents, i fora d'això, llavors,
exacte,
intentar guanyar-nos la vida, que això ja seria
La rapera,
ja seria l'apoteosi.
Perquè, Joan Manel, com ha canviat també la professió, no? Tu que portes tants anys, tota la vida a l'ofici, no? Des de que ho portaven els pares o els avis fins ara, no? I com ha calgut també, doncs, a reinventar la professió i també, doncs, el vostre negoci.
Suposo que com tots els negocis o tots això, doncs sempre els temps canvien, venen modes, a vegades tens pujades i baixades, però bueno, nosaltres sempre hem tingut, et diria, una mateixa filosofia, i creiem que tu sempre has de seguir tenint una línia marcada, que la gent, el públic, et coneixi per això i seguir-la i fer el que tu realment saps fer.
Jo crec que val molt la pena quan al restaurant de la família Flaquer, que s'identifica clarament, o sigui, que no tens cap dubte, no tens cap sorpresa, llavors no, és una regularitat i un compromís que ells tenen amb el producte, amb el client i amb la història que defensen, perquè al final defensem a vegades la història de la família i el compromís amb la ciutat, i anar a casa seva ja saps que no et fallarà, vull dir que no, malament és impossible.
I Joan Manel, explica'ns també com veus a la restauració, no?, al sector i a la nostra ciutat, i quines ajudes creus que s'haurien d'impulsar també?
Bueno, jo ho veig amb bastanta vitalitat, jo ho veig bastant bé. Jo el que potser em preocupa més del nostre sector és el que et deia abans, una mica la cantera, que amb els canvis que hi ha hagut els darrers anys a la societat, pues que la gent jove d'alguna manera perdi els hàbits de menjar bé, que potser no venen marcats pels seus gustos, sinó a vegades per altres circumstàncies, però que això faci que cada vegada anem més, pues, a les franquícies, a fast foods, a coses que bueno, per tothom surt el sol i tothom té dret a treballar, però que clar, nosaltres des del punt de vista de ser un restaurador i el que t'explicava del Pere, d'intentar-ho fer amb honradès i amb bon producte i tal, doncs clar, a vegades veus que si es va decantant la cosa cap aquí, doncs els negocis familiars, com en diria, com el meu i tal, jo els hi veig que més data de caducitat amb els anys, quedar en restaurants de gran categoria per anar-hi una vegada a la vida i molta franquícia, molt fast food, i el restaurant familiar que ho fa amb molt de treball, d'esforç i tal, pues, difícil cada vegada més.
El restaurant d'artesania cada vegada realment serà molt complicat, perquè a més no pots aplicar els preus que realment es mereix aquell servei.
Clar, i llavors la competència és tan gran, no? Que a vegades et queda poc marge.
Tot i que ara que comentava això de les franquícies, el Joan Manel, si te'n recordes la setmana anterior que vam parlar de les franquícies de Sabadell Centre que havien anat caient, ens vam descuidar el Cien Montaditos, que ha tancat fa no res.
És veritat.
I que també havia de ser la bomba, i que al final, és clar, si anaves, nosaltres com a professionals veies que realment estaven donant, que en diem, pam-pa. I sí que era sí, barat, sí. I sí que era barat, i la cervesa valia un euro, no sé, t'ho dic de memòria, perquè només hi ha anat un cop a la vida i ja vaig quedar vacunat, no? Però la cervesa valia un litre, clar, la gent no sap que és que aquesta cadena és de Cruzcampo. Després, clar, poden oferir la cervesa a un euro al litre, quan que això és una... pels competidors.
Competència deslleial, no?
Deslleial, això és un disbarat.
Doncs vinga.
Però mira, ja has vist com han acabat.
Han tancat.
Efectivament.
Anem a l'anecdotari.
L'anecdotari de la professió.
Sí, avui sobre la... sempre anem explicant singularitats de la nostra feina. Havia de comentar, sempre diem, potser no pertanyaria ben bé aquest capítol, que això que hem dit, que ha tancat Cien Montaditos, i que ha obert el Cafè Di Francesco, on hi havia hagut algun bolet a la cantonada del carrer d'Advocat Cirera amb la plaça Sant Roc. Que aquesta és una cadena barcelonina que són els primers que van crear els cafès temàtics amb 6 o 8 molinets, amb molts tipus de cafè, i han obert a Sabadell en una aposta no nova, perquè és una aposta que té més de 20 anys, però que és una novetat a la ciutat i s'ha de reconèixer, i doncs desitjar-los llarga vida,
sí,
i que treballin i que donin molta feina a la ciutat i que tothom li vagi bé. I avui pensava, a més, com que tenim el Joan Manel, que també ens podrà ajudar,
vinga,
volia explicar com com robar en hostaleria.
Què dius ara?
Sí.
No, home, no.
No, com robar seria en l'aspecte del, dels cambrers, la picaresca, que seria una mica la picaresca, que això ja ve de la, del segle d'or, de la literatura espanyola, no?
Ho portem ja a la llena, no?
I, sí, a la Gürtel, i bueno, estaríem...
No tots, estaríem, afortunadament.
No. No, però és un anecdotari que crec que fa gràcia d'explicar, perquè hi ha hagut moltes maneres de fer-ho, no? Hi ha un sistema que és el més una mica tronat, que és històricament que el xef o el cap de compres doncs es feia portar la compra a casa. Quan tenies, no sé si tu ho has viscut, Joan Manel, però quan tenies un cuiner que feia la compra, doncs de vegades sense malícia deia, mira, doncs i a casa porteu una peça de filet, un rap, ta, 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 ta. Això és molt tronat perquè s'acaba descobrint. Llavors, hi ha un altre sistema molt freqüent, que aquest és el més antic de la vida, que és no timbrar el tiquet. Si hi ha molts clients que no volen tiquet, que deixen l'import exacte damunt de la barra, et deixo això aquí, pam, no es timbra, i a l'esquerra, no? Suposo que com a anècdota puc explicar que el meu besavi ja a l'hotel feia cosir tot el personal, tio, les butxaques cosides. Per... Sí, fixa't. No?
Boníssim, sí. Així, mira, doncs evitava, sí, problemes.
Sí, exacte. I també em deia, a vegades, això ho deia el meu tiet, que va morir fa poc, deia, diu, jo, en aquella època, estic parlant de fa molts anys, diu, jo no pago massa bé, diu, perquè amb el que em roben ja surt una bona nòmina.
Exacte, així va compensant, no? Boníssim.
I és una història... Després hi ha una pràctica que aquí a Sabell no crec que sigui massa habitual, però a Barcelona s'ha descobert aquests dies a la Rambla, sobretot i zones turístiques, que és cobrar al turista potser 50 euros per una gerra de cervesa o 100 bistiquets a les xarxes socials, que és un disbarat. Després hi ha un altre truc, que és el canvi mal donat, allò que t'he donat 50, no? Que m'has donat 20, no? Que no sé què, que no sé quantos, i hi ha gent que així es fa un sobresou. I després hi ha no tronat, aquest ja és el més, si diguéssim en castellà, seria el més cutre, que és la gent que roba directament en espècies. O sigui que... No? Sí o no? Que a l'hora de plegar, ara com que tenim càmeres i així, jo havia tingut un cas que feia la compra, o sigui, el bric de llet, el...
Què dius ara, doncs, Pia?
T'ho prometo. I el més que a mi em va fer molta gràcia, un xicot, i de veritat que era molt, molt bon noi, eh? I de missa diària, i bueno, de molt bona família, però va passar un problema personal, i robava però només monedes, i esclar, feia molt soroll i portava les butxaques plenes de monedes, i li vaig dir, es deia Xavi, no dic algun nom, dir, Xavi, has de robar bé, o sigui, no pots robar monedes, agafa algun bitllet
i tu a més dient-li que agafis algun bitllet, no?
Al final no el vam acomiadar perquè de debò que era molt bona persona i es va trobar amb un atzucac, va deixar una noia embarassada, saps? Una història, bueno,
complicada.
Sí, i estava desesperat i després, no, ho sento molt, no, i va seguir treballant a casa, i en bromlet i dic, home, has de robar bé perquè no pots anar amb la butxaca, amb aquest soroll com d'acomodador dels anys 60, saps? I lo pitjor és robar el bote, que això no
sé, això ja no, empresaris... clar, perquè això ja estàs robant els companys,
sí, exacte,
eh? Estàs robant els companys.
Això és perquè per tallar la mà del lladre. I entre companys el que fa això és terrible, eh? Però ha succeït en alguna ocasió. I no sé, hi ha més coses, però les guardo per un altre dia.
Guarda-les per la propera setmana. Sí, perquè se'ns acaba el temps ja, doncs ja, i està. Tenim una cançó que ens has triat, quina és?
I farem Je Vol de la cantant francesa Luan.
Doncs amb aquesta veu preciosa ens acomiadem. Moltíssimes gràcies al Joan Manel Flaquer, cuiner i propietari també de la cuina de l'Euterpe, i també doncs al Pere Orpí, per fer-nos doncs aquest viatge i aquesta, i riure també doncs amb aquest anecdotari.
Sí.
Que vagi molt bé, bon cap
gràcies,
de setmana.
Gràcies, Joan Manel, gràcies, Rocío,
gràcies a vosaltres. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait, en fait elle se doutait.